Cope Vinaròs.
Estar informado. Salutacions cordials, soc Laura Puig i estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Anem a obrir avui Herrera en Cope parlant de Peñíscola, que torna a ser notícia perquè finalment s'ha anunciat o està a punt de confirmar-se que Televisió Espanyola ha decidit escollir la ciutat per tal de rodar parts de la tercera temporada del Ministeri del Tiempo. Amb nosaltres està Andrés Martínez, alcalde de Peñíscola. Alcalde, molt bon dia.
Bon dia.
Content, no està confirmat, diguéssim, que oficialment, però ja s'han donat algunes pinzellades del que serà la nova temporada i sembla que sí, que Peñíscola és una de les possibles localitzacions, no?
Bueno, molt satisfets perquè una vegada més pues, el Departament de Comunicació, treballant durant els últims mesos, hem pogut atraure pues, una nova sèrie que encara no podem confirmar, però que de fet estan les negociacions molt avançades perquè ben gener i després en primavera pues, puguen rodar el Ministeri del Tiempo en Peñíscola. Jo crec que és una nova oportunitat per a donar-nos a conèixer i bueno, molt satisfets perquè bueno, el departament, la Film Commission local, pues, està funcionant molt bé i, bueno, i estem ja acostumbrant-nos a tindre pues, rodatges bé de pel·lícules, bé de sèries que fan que Peñíscola pues, encara es pugui conèixer més.
Avançava vostè als micròfons de Cope amb el nostre company Raül Puigol, que potser el Reis o el fi d'any ens portava una novetat. Evidentment, estem parlant ja d'aquesta novetat i que suposo que serà el castell, no?, el lloc idoni per tal de rodar les imatges.
Bueno, tot això ja vindrà, seran en diversos indrets, és una qüestió que estan treballant encara en el nostre Departament de Comunicació, però bueno, esperem que les imatges siguin tan il·lustratives que es pugui donar a conèixer, com ha sigut en les últimes projeccions que s'han fet, que es pugui conèixer la nostra ciutat a través d'una sèrie que té una repercussió important perquè és de Televisió Espanyola, perquè és una sèrie molt vista i que, bueno, que tindrà les seues sorpreses. Això s'anunciarà en el seu moment. El fet és que nosaltres no estàvem autoritzats per a poder dir res, ni ho estem en aquests moments, però bueno, com d'alguna forma s'ha donat a conèixer per part inclús de Televisió Espanyola, que hi havia diversos indrets, diverses províncies i d'alguna forma significaven com la nostra població un dels espais on s'anava a rodar, doncs, bueno, nosaltres contents i llavors segur que serà en indrets, com ha dit anteriorment, que es donen a conèixer i que es poden identificar per part dels telespectadors en el seu moment de que és Peñíscola.
Andrés Martínez, alcalde de Peñíscola, enhorabona de nou per aquesta important notícia. Molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Cope Vinaròs.
Estar informado.
Te contem a continuació dins de Cope Vinaròs que les persones que s'han vist afectades pel tema de la crisi immobiliària i en concret per fets com per exemple que se van donar una sèrie de diners a compte i que després, anys després, ni tenim aquests diners ni tenim evidentment el nostre habitatge o vivenda, ara se pot fer la reclamació i és que efectivament s'estan guanyant molts juïs en aquest aspecte. D'això en saben i molt a García Petit Advocats. Nosaltres estem precisament amb Alfredo García Petit, que és el responsable d'aquest prestigiós bufet d'advocats que, recordem, té seu a Castelló, però també a la ciutat de Vinaròs, concretament a la travessera Sant Vicent. Alfredo García Petit, molt bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Sembla que la gent té una mica de por, no?, a reclamar, però que recordem que vosaltres sou experts en aquesta matèria i que ara, evidentment, podem reclamar aquests diners que vam donar en el seu dia a compte per a la nostra futura vivenda, ens van fer hipoteca de per vida i que ara no tenim ni els diners ni la vivenda, no?
Sí, clar. Bueno, més que por, la gent té un lògic reparo a fer reclamacions quan sap que la promotora ha desaparegut o està en concurs de creditors, perquè dirà, bueno, per què tinc que reclamar, o en molts casos ja ho ha fet i no he cobrat. No he cobrat d'aquesta promotora que me va vendre un pis i finalment no me'l va entregar, o quan me'l va entregar havia passat el plaç d'entrega i ja no el vaig escriturar, o no complia les condicions pactades en la publicitat, en allò que me van dir o en el contracte privat, i vaig reclamar que me tornaran els diners i no me s'han tornat perquè, el que diem, o ha desaparegut la promotora o està en concurs de creditors. Clar, però és que hi ha una novetat relativa, perquè en els temes de la justícia les novetats porten anys, però bueno, ara ja s'ha consolidat el criteri de que se fa responsable dels pagaments a compte a les entitats financeres que van donar el préstec promotor. És a dir, aquella que va finançar la construcció a la promotora tenia una sèrie d'obligacions que, si no les va complir, té que tornar els diners pels compradors que van pagar a compte. És igual, en definitiva, mos és igual que la promotora estigui desapareguda, que la promotora estigui en concurs de creditors, o inclús que tinguem alguna sentència que no hem pogut fer efectiva per aquests motius, sinó que ara podem anar contra l'entitat financera.
Ara vaig més junt, Alfredo, i si l'entitat també ha desaparegut o ha sigut absorbida per una altra, que també és el cas, no en els últims anys...
No és problema, no és problema, perquè les absorcions, les fusions d'entitat, les obligacions s'hereten, se transmetixen també a la nova entitat. Podem pensar en una Bancaja, que ara és Bankia, doncs les obligacions són de Bankia. Una CAM que avui és Banc Sabadell, lo mateix. Un Banc de València que avui és CaixaBank, lo mateix. No hi ha problema en aquest aspecte, perquè les obligacions en aquest tipus d'operacions de fusió o adquisició se transmeten. De fet, fiqui l'exemple concret, en quotes CAM, que hem reclamat moltíssimes afectats per quotes CAM, que se van vendre per la CAM, el demandat és el Banc Sabadell i qui acaba sent condemnat és el Banc Sabadell, que no té res a veure, però ha adquirit una entitat en una sèrie de... una història, per dir-ho així, unes obligacions jurídiques que té que assumir.
Alfredo,
no és
problema, no? Des del moment en què, per exemple, una persona decideix a partir de ja posar-se en contacte amb vosaltres, quant de temps pot passar hasta que finalment acaba cobrant aquests diners que en el seu dia va dipositar?
Home, ahí ja entra en joc les dilacions judicials, els temps de la saturació, trista saturació judicial. Els òrgans judicials, en concret en Vinaròs, tenim una important saturació. Tenim els òrgans judicials que tenim i és una comarca important en volumen econòmic, en volumen de conflictes judicials, i això fa que els òrgans judicials tinguin una certa saturació. Podem parlar de que entre primera instància i una segona instància un recurs a l'Audiència Provincial de l'ordre d'un parell d'anys. Entre que des del moment que no anem, fiquem la demanda en el juzgat fins a que tenim una sentència executiva i feta efectiva, un parell d'anys.
Per cert, Alfredo, des de García Petit Advocats voleu facilitar a la gent que pugui consultar si realment el seu cas és tramitable o no, és a dir, si podem anar a juir o no, i vosaltres crec que oferiu una primera consulta gratuïta de cada cas, no?
Sí, efectivament, perquè entenem que hi ha un primer anàlisi que, bueno, que la gent té... Més encara en aquests casos on la gent ja ha perdut molts diners, que ens ve al despatx dient, bueno, el que diu és que jo no vull perdre més, no vull arriscar-me més, no vull fer un desembolso si no sé què vaig a tindre opcions, doncs bé, són de García Petit Abogados, no és un problema. Sí que volia comentar una cosa que potser se'ns ha quedat en el tinter, que no hem comentat, és per què respon l'entitat financera, perquè bueno, i l'entitat financera què té que veure? L'entitat financera té unes obligacions que venen d'una llei de l'any 68, no és de fa dos dies, però que en l'època de bonança pues, ningú se'n recordava d'elles, perquè els pisos se venien, s'entregaven i així no hi havia problema, però al arribar la crisi hem tingut que traure a la llum esta llei. I què dia esta llei? Pues que l'entitat financera, esta que dona el préstamo a la promotora, té l'obligació d'assegurar-se que les quantitats entregades a compte o s'ingressaven en un compte separat e indisponible, per si passava alguna cosa d'estes, pues que no s'entregava el pis, que la vivenda tal, poder-les tornar al comprador o que tenien aval, un aval per part de la promotora. Quan no ha fet aquestes dues coses, l'entitat financera no ha garantit un compte indisponible o que estaven avalades per la promotora, ahí és quan té una responsabilitat. Perquè, com ve dir, el Tribunal Suprem i totes les resolucions que estem obtenint és que l'entitat financera no és un tercer aliè al procés constructiu. Sense l'entitat financera que li dona un préstec a la promotora, no s'hagués pogut iniciar i ese procés, no s'hagués pogut comprar el solar, no s'hagués pogut iniciar l'obra i el comprador, en document privat, no mai hagués comprat. Per tant, com no és un tercer, tenia que complir aquestes obligacions. Sí.
Doncs moltíssimes gràcies, Alfredo García Petit, pels seus consells. Arribem a la una de la tarda. Tens per tal d'actualitzar tota la informació, conèixer què és el que passa a Espanya i al món. La informació continua a Mediodia Cope.